ja he fet testament i ho deixo tot a una persona, però després canvio d'idea i dic, escolta'm, no li vull deixar a aquesta persona, o si més no, vull repartir-ho. Puc canviar el testament?
Cap problema. Podemos cambiarlo siempre que queramos. Solamente hay que tener en cuenta que el testamento que va a valer en el momento de fallecimiento será el último que otorguemos. Uh-huh. Pero podemos cambiarlo cuando queramos. De hecho, siempre hay que ir mirando. Cuando uno ha hecho el testamento, cada cierto tiempo, no sé, cada 5 años, tienes que mirar si realmente lo que dijiste en su momento sigues teniendo el mismo criterio, ¿no? Porque la vida va cambiando, las circunstancias van cambiando y los herederos también deberían ir cambiando, salvo que sean hijos y toda la relación vaya correcta, ¿no?
Clar. Per últim, Maria Elba, estem parlant de testaments o de testament com si només n'hi hagués un, però em sembla sí. Que hi ha moltes possibilitats.
En realitat, aquí en Catalunya solamente existen 2 formas de testar, ¿eh?
2 només,
sí,
¿eh?
Sí, solo 2, ¿eh? Antes existían más, pero a partir de la reforma del año 2009 que entró en vigor, el 2008, pero entró en vigor el 2009, se redujo a dos, que son el testamento notarial, el hecho ante notario, o el testamento hológrafo, que es el que tú haces de tu puño y letra a partir de los 18 años. Es importante ahí que expliques qué persona va a ser tu heredero, poner la fecha, poner incluso la hora, porque se pueden hacer varios testamentos. Y si yo por la mañana digo una cosa y por la tarde digo otra, pues habría que poner la hora.
¿Y aquest serveix sense notari? O té més,
sí,
entenc que té més perills.
Sí, lo que pasa es que este testamento hológrafo, una vez se produce el fallecimiento, hay que legalizarlo ante notario, ¿no?
Clar.
No es un documento que... claro, tienes que legalizarlo. Hay que acreditar que la firma de ese documento hológrafo corresponde a quien al testador, a quien se supone que ha hecho el testamento.
Uh-huh.
Sí, sí.
I encara hi ha, suposo que, no sé si és l'hològraf o és un altre tipus de testament, que sempre, ens l'has explicat moltes vegades, però vull posar-lo sobre la taula, que és en el cas de la gent que està patint una malaltia greu, per exemple, en un hospital, i no pot anar davant de notari, que sí que pot signar un document, ¿no?
El testamento hológrafo, coges un papel y lo explicas. O, pero la verdad es que en la práctica se suele llamar al notario al hospital.
Sí, ¿eh?
Sí.
Vale,
sí.
Sol fent, cara, això.
Y mira, efectos, digamos, de curiosidad, antiguamente, bueno, de hecho en otra parte de España se sigue efectuando, puedes hacer testamento ante el párroco, luego existen los testamentos militares en época de peligro, había otros testamentos ante testigos, toda esa variedad ya aquí en Cataluña no existe, ¿eh? O sea, solo hay 2 tipos de testamento, ante notario o bien el hológrafo. Lo que ocurre es que si es ante notario hay 2 modalidades, una en la cual tú vas al notario y le explicas lo que quieres hacer o lo llevas ya preparado y el notario, digamos, lo traslada a su papel notarial, o bien otra, que es que tú redactas tu testamento y lo metes en un sobre y le dices al notario, mire, señor notario, aquí están mis últimas voluntades. Y él lo protocoliza, lo guarda en la notaría hasta que se produzca el fallecimiento.
Escolta'm, si voleu algun consell d'aquest tipus molt fàcil, truqueu a la Maria Elba Rojas, al Bufete Rojas, al 93-246-60-96, 93-246-60-96, està en el carrer Casp número 37, allà els trobareu, o també podeu escriure'ls a través de la seva plana web, www.bufeterojas.es, www.bufeterojas.es. Maria Elba Rojas, com sempre, un plaer. Esperem d'aquí uns dies aquí.
Igual,
a la Regió de la Gravada.
Igual, Joan, moltes gràcies. Adéu.
Radio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Descobreix la passió de Cervera. El 17, 23 i 29 de març i el 6, 13 i 20 d'abril viu en directe un espectacle per a petits i grans, una història plena de valors i sentiments. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades a lapassiodecervera.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Qui diu que els catalans miren massa la pela? Bravo, capravo!
Gairebé 6 minuts que passen de les 10 del matí. Girona, anem de compres?
Anem de compres. I on anem de compres? Carme Monté, tu en compres. Has de dir a Capravo. Molt bé.
Sempre.
Sempre a Capravo.
Sempre.
Sempre que et diguin on compres, la resposta correcta sempre serà Capravo.
Sempre Capravo.
Jo que vaig a Capravo també, evidentment. No podia ser una altra.
No podia
a vegades
ser una altra,
em trobo a Carme. Sí, porta uns carros fins allà dalt,
Normal, perquè
sí,
és que...
Sí,
clar,
sí,
el Capravo pensa que té...
Que vivíem al mateix barri, Joan Trias.
Sí.
No,
sí.
I encara que no visquéssiu al mateix barri...
Ens podem trobar.
Trobaríeu un Capravo, perquè Capravo, trobeu un Capravo cada metre quadrat. O sigui, gireu una cantonada i hi ha un Capravo. No, ho acabo de dir malament, no? Perdoneu, la frase era que per cada metre quadrat de Capravo hi ha molts productes de qualsevol tipus. Ens ha quedat clar?
Sí.
Que a cada metre de la ciutat podreu trobar un Capravo. O sigui, que Capravo està a tot arreu, perquè a més té 65 anys d'història, és un supermercat urbà de barri, un concepte que aquí ens encanta. Trobareu tots els productes que voldreu, productes frescos, variats, innovadors, perquè tu quan dius, ai, mira, per exemple, diem-ne que s'inventen un croissant amb gelat a dintre, doncs abans que se l'inventin, Capravo ja el ven.
Croissant amb gelat a dintre?
Sí, encara no s'ha inventat, però segur que Capravo ja el trobeu. Té més de 300 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, per això deia que gireu a la cantonada, hi ha un Capravo, perquè Capravo és legión. Mucha legión. Ara sobrarà una ovelleta d'aquí poc, però no passa res.
La Carme Monté, posa uns ulls...
Capravo ho és tot, botigues, veus? La legión. Hi ha de tot, a Capravo hi ha de tot. I com cada setmana sortegem una cistella a Capravo, d'acord? I què passa? Que avui som divendres, i el divendres és el dia del sorteig. Nosaltres cada dia li preguntem alguna cosa als nostres estimats oients que participen, doncs, sí, trucant o enviant-nos un WhatsApp, i avui estan de sort perquè els divendres és dia de sorteig. I el més important de tot, què hi trobem a la cistella d'aquesta setmana? Que avui sortegem. Tu fas esport, Carme? Aquí pots dir sí o no, és igual,
Sí.
Sí? Doncs mira, la cistella que sortegem avui t'anirà perfecta, ideal.
Jo quan vaig a comprar Capravo,
sí?
abans d'entrar al Capravo,
sí?
Dic, me la trobo, perquè em trobo la Carme fent footing per davant.
Clar, i després...
No, footing no, no és el tipus d'esport. Aquí no, no s'està gaire.
Què fas, Carme, què fas?
Caminar es considera un esport?
No. Sí, home.
Caminar ràpid. Caminar a bon ritme és un esport.
No, caminar...
Olma Giró, caminar a bon ritme és un esport.
Sí.
Aquí pregunten que què és a bon ritme, vull dir...
Ràpid, a un ritme ràpid.
O fas marxa, o per mi no fas esport. I la marxa ja seria un pseudoesport, per mi. Però total, feu el que feu, esport, no esport, és igual, perquè la cistella que sortegem avui a la caravana de Capravo doncs porta productes ideals per als esportistes i pels que no. També, què porta? Doncs és una cistella, Carme, on hi trobaràs flocs de civada per fer-te un esmorzar abans de sortir a fer una caminata lenta. També trobaràs pasta de tauró integral,
ara,
que aquí l'hem batejat com a pasta pastor. Un altre dia t'ho expliquem.
Sí.
I el més important de tot, trobaràs oli siurana. Tu saps que va car, l'oli?
Sí.
Doncs a la cistella Capravo te'n regalem una ampolla. Centilitres o... Però molt, oli,
molt.
Que és molt car. I més coses que també trobareu com isotònic de llimona, suc de taronja, una revista Sabor de Capravo que t'ensenyen a cuinar i receptes que van molt bé per a la cuina. Així que ara sí que sí, anem a la pregunta del dia, el que els hi preguntem avui als nostres oients. I ho fem amb una notícia que ens arriba des de Castella i Lleó. Carme, no em miris el guió perquè ara t'ho preguntaré tu i m'hauràs a respondre com els nostres oients.
Ui!
Ens situem a Castella i Lleó perquè resulta que una professora d'una escola pública de Castella i Lleó ha decidit posar la cançó de Cara al Sol en un karaoke d'una classe de primària. Tot això passava més en una classe d'història de sisè de primària. No entrarem en més detalls perquè no toca, perquè tela i perquè això no toca, però els nostres estimats oients, que segur que tenen més bon gust que aquesta professora, avui els hi preguntem quina cançó
us agradaria que sonés a un karaoke.
Oh, bona.
D'acord? El que sí que us demanem és, a poder ser, que sigueu una mica més originals i que no tireu de clàssics com, per exemple, Roses a l'oreja de Van Gogh. Clàssics com Roses sí, de l'oreja de Van Gogh o clàssics també no tireu, sigueu una mica més originals i no em digueu que demanaríeu que sonés Libre de Nino Bravo.
Yo soy libre como el mar.
Molt bé. Monté cantant a l'estudi de Ràdio Cel. Hi ha coses que no m'hagués imaginat mai.
Coses que passen.
Sí, 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 sí.
Jo el que els demano als nostres oients, ara preguntaré quina cançó demanaries, però encara no responguis, perquè primer la vull dir jo. Jo la cançó que demanaria en un karaoke, i és l'originalitat que us demano, és, per exemple, Boc Llobert de Titons...
Com?
Perdó, perdoneu.
Sí que és original.
Sí, sí, és xeca la cançó.
Bog io d'erti danzare, del gran mestre Franco Battiato. Aquesta és l'originalitat que demanem als nostres oients d'avui que vulguin participar a la Cistella Cap Bravo, que sortejarem avui a finals, quan arribem a final del programa, a les dues menys alguna cosa del migdia. I ara sí, estimats persones que tinc al costat, Joan Tria, Judit Vallès, Carme Monté, quina cançó demanaria un karaoke
doncs,
a vosaltres?
Doncs, mira, ja que m'ho preguntes, jo demanaria més música, més cançons en català,
ara.
Perquè demano un karaoke i falta repertori en català.
Molt bé.
I com que justament em sembla que Oques Gràcies ara ha presentat la seva nova cançó, jo diria Elefants, d'Oques Gràcies.
Ah, molt bé. O sigui, no una del nou disc, sinó una del... Com ho feia, la cançó d'Elefants? Què feia?
No la cantaré. No.
Ara no em ve el cap i m'has deixat amb les ganes, d'acord. Carme Monté, Elefants, Oques Gràcies.
Jo ara estava mirant la meva llista d'Spotify.
Mira, espera, això és Elefants. Ara sí que pots cantar. Karaoke lent, seria això, Carme? Com la caminata.
Jo anava a dir una cançó d'Ava, però és poc original, perquè aquestes ja sonen bastant al karaoke.
No tant. No sonen tant, no.
Bueno, anava a dir alguna d'Ava, però després estava pensant també alguna catalana, la cançó de... És que ara no recordo si és d'en Llach o no, la... Així pren...
Sí.
Aquesta. Aquesta m'encantaria cantar-la.
També és del meu estil, eh?
Sí.
I ara ve quan en Joan Trias demana Elton John.
No.
Déu-n'hi-do.
A veure com ens sorprèn avui Joan Trias.
No sorprenc gens, a més, perquè jo secundo l'emoció i m'apunto a la teva. Per cert, Franco Battiato, sonen molt poc els karaokes. Vaig saber per què.
Per què?
El dia que vaig decidir...
A cantar.
Cantar Franco Battiato en un karaoke.
Home, si el títol de la cançó...
És horrorós. És horrorós.
Es costa molt.
Costa moltíssim. Tu saps què és arribar a aquest to?
No, i a part del to, Joan, tu saps què és anar a la persona que decideix les cançons i dir, perdona, tens Boc Llobert i Danzare a les 3 de la matinada? A veure com t'entén quina cançó posa. Doncs, com vosaltres, el que demanem és que els nostres estimats oients responguin. Per fer-ho, ho podeu fer al telèfon. 663-99-30-62. Podeu trucar-nos ara mateix en directe i dir tal cançó, i inclús us la posarem aquí al gust al servidor, o si no, ens envieu un WhatsApp amb una nota de veu o un missatge dient al karaoke demanaria tal cançó. A poder ser una mica originals, i estigueu ben atents perquè avui a les dues menys alguna cosa del migdia, 1:45, 2:45, sortejarem la Cistella Cap Bravo, perfecta pels esportistes i no esportistes.
Gràcies, Olma.
De què es parlarà? Amb Carme Monté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Carme Monté, que ens portes també avui al... També, dic també perquè ja has entrat al joc. Escolta'm. Ens portes el darrer número del setmanari de Catalunya Cristiana. Què és el que hi trobarem aquesta setmana?
Hi trobarem... puc dir que anem d'excursió, podem
anem
dir.
D'excursió?
Anem d'excursió.
Ai, que bé.
I tu em diràs, jo no anem d'excursió.
On anem
d'excursió? Jo diré a descobrir capelles.
Ah, mira.
A més, capelles en llocs insòlids. Mm-hmm. De fet, ara que parlàvem del Cap Bravo, pensava, potser és que en algun supermercat Cap Bravo hi pot haver-hi alguna capella.
Per què no, eh?
Per què no? Perquè, de fet, la portada del Catalunya Cristiana tenim justament la capella de l'aeroport del Prat. És una capella catòlica que la trobem a la Terminal 1.
Jo he estat aquí, eh?
Hi has estat. Ah, sí, sí.
Abans d'un viatge, per cert.
Sí, és que, clar, de fet, està el lloc de les arribades. Mm-hmm. Al lloc de les arribades, terminant-lo, ens situem a la dreta, tenim, podem dir, un oratori multiconfessional uh-huh. per les diverses religions, i a l'esquerra hi ha aquesta capella catòlica que, de fet, depèn pastoralment del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, uh-huh. en concret de la parròquia de Sant Cosme i Sant Damià. Cal dir que a les xarxes socials de Catalunya Cristiana hi trobareu un vídeo perquè hi hem entrat, la vam visitar.
Boníssim.
I fem un petit recorregut per aquesta capella que està presidida doncs, per un Crist amb una creu, un Crist uh-huh. crucificat, i després també per una imatge de la Mare de Déu de Montserrat. El 2013, el bisbe Agustí Cortés va autoritzar que s'hi poguessin celebrar misses, si bé només se'n fan quan persones o col·lectius ho demanen. Mm-hmm. Quan ho demanen, per exemple, arriba algun bisbe o algun grup i volen celebrar missa, han de demanar permís al bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Uh-huh. I el personal d'AENA és qui s'ocupa d'obrir i de tancar aquesta capella. Mm-hmm. Una altra capella singular que també descobrim. La trobem en una llibreria, en concret a la llibreria Paulines de la Ronda de Sant Pere de Barcelona. Uh-huh. És una petita capella, molt petita, molt cuidada per les germanes Paulines, i elles expliquen doncs, que és un espai on recollir-se en silenci i en oració. Hi ha un petit sagrari que sempre custodia formes consagrades pels germans jesuïtes. Uh-huh. Cal dir que aquest reportatge que l'ha fet la nostra companya, la Carme Escales, uh-huh. després, un cop ja el teníem fet, van dir... Aquí també, a Radio Estelí, Catalunya Cristiana,
hi
tenim una capella, sí. un petit oratori també on hi ha el petit sagrari, uh-huh. on hi ha les formes consagrades, i una altra que hem visitat, per exemple, Estela Maris, a l'Apostolat del Mar de Barcelona, al Port. És una capella que és al servei de tota la gent del mar, com l'atenció religiosa que ofereixen, visitant la tripulació dels vaixells. Hem entrevistat el diaca, el Ricard Rodríguez Martos, uh-huh. i ell ens explicava doncs, que qualsevol marina hi pot entrar, que s'hi fan misses puntuals en dates com Nadal o Pasqua, i que ell ja ha celebrat un parell de casaments.
Fixa't.
I també, jo no ho sabia, i és curiós perquè diu que fins fa uns 10 anys molts vaixells, també els creuers, tenien capella i també tenien capellà, però que avui dia això ja és molt estrany. Uh-huh. D'aquí la importància doncs, d'aquesta capella que hi ha al mateix seu de l'Apostolat del Mar de Barcelona.
Una capella utilitzada, evidentment, el dia del Carme.
Correcte, sí, sí, sí. On hi ha aquesta processió, que és, uh-huh. aquesta processió tradicional que surt pel port de Barcelona. També fem menció de la capella de l'Spotify Camp Nou, que actualment no es pot fer servir perquè sabem que s'estan fent aquestes obres sí. de remodelació del nou estadi. Però expliquem que el 22 de maig del 23 s'hi va fer una celebració íntima de comiat temporal de la capella, coincidint amb aquestes obres de remodelació. I aquell dia el Rafael Juste, que és el vicepresident primer del Futbol Club Barcelona, per cert, uh-huh. una persona que vam entrevistar a Catalunya Cristiana, va confirmar que la capella de la Mare Déu de Montserrat continuarà el remodelat Estadi del Barça. Per tant, el nou Estadi del Barça tindrà continuarà tenint la capella de la Mare Déu de Montserrat. També cal dir que, per exemple, a les instal·lacions del Futbol Club Girona, a Montilivi, encara que no tenen capella, sí que compten amb una imatge de la Moreneta en un dels passadissos mm. del camp. I pel que fa al món de les presons, per exemple, també hem parlat amb el mercedari, el Josep Maria Carot, que ell és el director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona, que ell explica que, evidentment, a cada presó hi ha un capellà, però diu que no hi ha capella, sinó que han d'aprofitar alguna sala, alguna aula, per poder fer tant la missa com l'atenció religiosa. I d'aquí, doncs, ens sumem a aquesta reivindicació que fa el pare Carot, perquè diu, si tinguéssim un espai exclusiu per a la pràctica del culte, per a totes les religions, diu ell, hi guanyaríem tots. I finalment, evidentment, també hem visitat capelles de diversos hospitals, com Sant Pau de Barcelona o l'Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat. Uh-huh. Per tant, d'aquí aquest títol de la portada d'aquesta setmana, Sagrat enmig del Porfà, que són aquestes capelles en llocs, podem dir, insòlids, com dèiem, com la T1 de l'aeroport del Prat. I un altre contingut, aquesta setmana, continuem amb aquesta excursió, i a més continuem anant pel Bisbat de Sant Feliu, de Llobregat, perquè hem anat a Cubelles. Uh-huh. I allà hem conegut i conversat amb un matrimoni jove, són la Chiara i el Joan, que són els responsables de la pastoral de Santa Maria de Cubelles. La Chiara Romano és italiana, de fet, ella i el Joan es van conèixer quan ell estudiava arqueologia a Bologna i el Joan feia el doctorat en història antiga a Pàdua. I ens explicaven que tots dos, des de petits, sempre han estat molt vinculats amb l'Església.
Quan estava a Itàlia, sempre, des de petita, vaig estar a l'Església a cantar, a fer la catequista, a fer aquestes coses per mi ja eren normals. I quan vaig viure a Bologna o a Milán, sempre he trobat la necessitat de fer alguna a l'església. Sentia un crit. I aquí també, de fet, mossèn Joaquim ha sigut, crec, un dels primers que em va acollir aquí a Cubelles.
Vam visitar-los, vam anar-hi amb l'Agustí Codirac, el fotògraf, a visitar aquest matrimoni, que de fet va sortir tots els mitjans de comunicació, perquè, clar, un matrimoni laic, jove, ocupant-se pastoralment d'una parròquia, Déu-n'hi-do...
Crida l'atenció.
Crida l'atenció, i a més, és a dir, anuncia també aquesta església sinodal de la qual tant parlem. Quan es van casar, ells es van instal·lar a viure a Cubelles, perquè d'allà és el Joan, i van col·laborar molt estretament, ara la que ara en parlava, amb l'aleshores rector, mossèn Joaquim Lluís i Corominas, que era tota una institució al poble. Quan va morir mossèn Joaquim, el gener passat, tenia 86 anys, van rebre la petició formal d'ocupar-se pastoralment de la parròquia.
Està molt bé, això.
I el títol del reportatge és aquest sí que ells fan d'amor i de servei a l'Església, però també al poble. Però és veritat que el Joan, i ara l'escoltarem, també destaca que és molt important tenir cura del matrimoni, que al final és la seva vocació primera.
Llavors, doncs, per nosaltres era una manera important de viure la fe que ens omplia, i crec que encara ens omple, que és veritat que sacrifiquem molt de temps nostre per fer aquestes coses. Que ens agrada, sí, molt. Que ens omple, sí, també. Però també és important que tinguem moments de matrimoni.
Clar, perquè
És important remarcar-ho, això.
Sí, perquè, de fet, el seu sí, aquest sí del servei de l'Església, però el seu sí primer és
clar,
el matrimoni mútuament. Per tant, han de cuidar aquesta relació. El Joan Rodríguez cal explicar que s'està preparant per al diaconat permanent, però mentrestant ell ja compta amb la formació específica com a ministre de celebracions en absència de prevere i com a ministre per fer les exèquies. De fet, quan els van visitar, ell estava fent la celebració de la paraula a la qual vam poder assistir. I de la seva banda, la Chiara s'ocupa dels ministeris del cant i de la catequesi, entre moltes altres funcions. El rector, a nivell jurídic institucional, és mossèn Agustí Panyella, que també, de fet, és rector de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú.
Però l'encàrrec pastoral és el que compartim, és l'atenció a les persones que s'apropen a la parròquia, des de les persones puntuals, des dels grups que habitualment es reuneixen, des de plantejar el Consell Pastoral com el tirem endavant, què prioritzem, les línies pastorals a tenir en compte, etcètera, no?
El rector, mossèn Agustí, visita la parròquia cada dimarts, divendres, dissabte i diumenge per fer-hi missa, celebrar el sagrament de la penitència i també visitar les diferents realitats pastorals i municipals que es desenvolupen a l'interior de la casa parroquial. Perquè, de fet, la rectoria, que està davant mateix de l'església i a la qual vam poder entrevistar el Joan i la Chiara, i que aniran a viure, ells hi viuran allà,
hi viuran,
a partir de Sant Joan, acull el despatx, evidentment, i l'arxiu parroquial, els grups de catequesi o de Càritas, però també és que és la seu d'entitats del poble, com el grup, per exemple, d'estudis cubellencs Amics del Castell. I és molt maco, també, perquè mossèn Agustí tota l'estona parla de que són un equip de tres. I, de fet, a ell li agrada molt posar primer la Chiara, és a dir, quan parla del matrimoni no diu el Joan i la Chiara, sinó la Chiara i el Joan, perquè el que vol justament és destacar el paper de la dona i dels laics en l'Església.
I crec que és important que una dona a l'Església, juntament amb el seu marit, puguin tenir aquesta responsabilitat de que se li confia, doncs, el vetllament d'una població, d'una comunitat cristiana, etcètera, no? Jo crec que l'Església del futur va per aquí, per a un dels laics, i també per posar la dona cada cop amb pares amb més responsabilitat, una mica com la Nia, el papa Francesc, ha anat fent també a Roma.
És a dir, més responsabilitat pels laics, per les dones, més església sinodal. De fet, també aquest jove matrimoni ens deien que gràcies a la resta de la comunitat, de laics de la comunitat, perquè entre tots s'ajuden, evidentment. On no arriba un, arriba l'altre. I justament el mateix Joan Rodríguez posa en valor aquest aspecte sinodal de l'Església i també de tots els passos que està fent el papa Francesc.
El papa Francesc és un especialista en trencar esquemes preestablerts.
en moltes coses. I dintre d'aquesta església sinodal que des de que Pau VI va establir això, la sinodalitat de l'Església i tot això, ara potser, també perquè ens ha tocat el moment aquest on Papa Francesc, potser és quan s'ha fet més latent i més evident tot això, es fa un sínode de bisbes del qual la pregunta o el que vol sentir el Papa parteix des de a baix, des de què vol sentir, què diu la gent.
I si et sembla, podem acabar doncs, amb una última reflexió que també ens ofereix la Chiara en aquest sentit sobre els passos, com dèiem, no? Que ha de fer aquesta església de present i de futur.
Que canviar tot, ha de canviar l'església també. Ha d'estar al pas amb el temps. No es pot quedar al 1960 perquè no estem en aquesta època. Hem de canviar... com veiem l'Església, què pots aportar a la teva vida, però ara, no fa 20 anys.
Doncs tots aquests són els continguts que trobarem un dia com avui, una setmana com aquesta, al Catalunya Cristiana. Carme,
doncs molt bé, no? Molt interessants.
Com sempre.
Oi?
Com sempre.
Com sempre. I molt ben presentats, com sempre.
T'esperem la setmana vinent amb més continguts, eh?
Molt bé,
que
perfecte,
molt bé,
si Déu vol.
Ràdio Estel. Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Minuts que passen de les 10 del matí. Oriol, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com estàs?
Bé, de divendres.
Déu-n'hi-do, quina altra setmaneta, eh?
Déu-n'hi-do, no hi ha treva.
Rapa setmanal?
Som-hi.
Vinga. Imaginat el president Metzola cantant això, per exemple.
Seria bona aquesta. Perquè, va, parlem d'un tema... A veure, crec que estarem tots d'acord que la immigració,
sí,
no, com a tema de l'agenda pública del país, és important, no?
Mira, em deixes dir una cosa, Oriol? Perquè,
sisplau.
Ahir, com saps, va venir Salvador Illa en aquest programa. Mm-hmm. I li vaig dir... Primera, cal parlar sobre migració perquè és un tema que o el posem sobre la taula o ens el posen.
Mm-hmm.
I segona, si l'auge de l'extrema dreta parlant sobre immigració ha passat, fins a quin punt és perquè els polítics convencionals no l'han posat fins ara sobre la taula?
Sí, sí, i són dues preguntes molt pertinents.
Que cal parlar sobre això.
Estic d'acord que cal parlar sobre immigració. És a dir, té dues dimensions importants. Una l'apuntaves tu ara, no? És a dir, estem tots bastant d'acord que el canvi en el mapa polític europeu i a casa nostra, produït per l'augment de l'extrema dreta, s'explica, entre altres coses, per la immigració. No faig una valoració de si n'hi ha massa, si n'hi ha poca, però aquests partits, diguéssim, estan pujant sobre l'onada de posar a l'agenda el tema de la immigració, que durant molt de temps, sobretot a casa nostra, no ha estat a l'agenda. No? Els partits, d'alguna manera, l'estratègia que han fet per no focalitzar el tema en això, han decidit no parlar-ne. I, per tant, és important per l'efecte que té sobre el mapa polític, però també perquè afecta els drets de persones que estan en països en situacions irregulars, amb tot el que això comporta. No? Per tant, és un tema molt, molt important.
Absolutament.
És un tema molt important, i amb la majoria de temes importants, hi ha aquí un ens que ens en recordem de tant en tant que existeix, que és la Unió Europea, que té un pes regulatori molt important. Per què ho dic tot això? Doncs perquè dimecres el ple del Parlament Europeu va aprovar el Pacte per la Migració i l'Asil. Això què és? Doncs és un conjunt de normes europees que afecten a tots els països de la Unió Europea, val? Que regula el marc europeu sobre immigració. Regula aspectes com, per exemple, com s'ha de repartir la immigració entre els països, què s'ha de fer amb els temes d'asil, etc. La Unió Europea ha vist, com que el problema de l'extrema dreta és transversal a tot el continent, no? Ha vist que ha de donar resposta a una preocupació i ha fet una regulació que s'ha aprovat molt, molt, molt pels pèls, val? Sí. Molt pels pèls, que encara no és llei perquè, recordem que la Unió Europea, comissió, pot proposar legislació, el Parlament l'aprova, però fins que no l'aproven tots els països no passa a ser llei, no? Però, per tant, ara tenim una regulació europea. I a mi el que em sorprèn és que, sabent tots que és un tema prou important, el debat polític a casa nostra sobre aquest debat que hi havia al Parlament Europeu ha sigut
nul·la.
Tendint a zero.
Sí, sí, sí.
Tendint a zero. No hem sentit que cap dels partits del país hagin dit què votarien aquestes mesures. No hem tingut debats als mitjans i articles a la premsa parlant sobre això. No ha estat a l'agenda política quan la immigració sí que ho està.
Clàudia, és que després s'acosten el 9 de juny, si no m'equivoco, són les eleccions europees, i els mateixos polítics europeus solen queixar allò amb la boca petita, però solen queixar de que l'abstenció creix quan la votació és a nivell europeu. Clar, si els grans debats ni tan sols ens arriben...
No els traslladem en els... No? És a dir, estem debatent sobre l'aeroport, estem debatent sobre les eleccions catalanes i estem parlant aquestes setmanes del perill d'Aliança Catalana,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que creix amb l'onada del tema de la immigració, i resulta que la setmana que tenim aquest tema a l'agenda pública que ens afectarà a tots, resulta que no en parlem. I és perillós. És a dir, alguns dels temes que regula aquesta llei són importants. Per exemple, legalitza d'alguna manera els CIRES, no? És a dir, les persones que demanin asil hauran d'estar tancades en centres d'internament per facilitar-ne la seva expulsió si no se'ls dona el dret a l'asil. Clar, ajuntem que des del punt de vista de drets humans té moltes qüestions. A mi em planteja moltes qüestions. Per què hem d'empresonar, encara que no sigui una presó, diguéssim, per què hem d'empresonar persones
només
pel fet d'arribar? No? És a dir, d'acord que pot ser una falta administrativa, però no és un delicte. La gent va a la presó per cometre delictes, no? I en canvi estaran tancats en CIRES perquè... Entre altres coses, perquè com que hem arribat tard a la regulació de tot això, part del que vol fer aquesta regulació europea és calmar els ànims dels votants de l'extrema dreta, no? I per tant ha de fer gestos en aquest sentit. Hi ha altres temes com la quota de solidaritat entre països, que bàsicament el que ve a dir és o els països admeten una quota de persones immigrades o hauran de pagar en els països que sí que n'acullin, etc.
Tinc la sensació, Oriol, no ho sé, i tu ets l'expert en tot plegat, però tinc la sensació que aquesta llei s'ha fet més que per protegir el migrant o per posar solucions sobre la taula, per posar-se solucions sobre la taula pel que fa a Europa. És a dir, perquè no pugui venir Turquia de nou i torni a fer extorsió amb persones migrades.
Sí, sí.
És la que va molt per aquí.
És una llei de protecció, bàsicament, de protecció interna. I aquest és el problema també de la immigració, i per això és un tema tan complicat, perquè els immigrants no voten. Llavors, els incentius per protegir els seus drets per part dels partits polítics són relativament baixos, no? Mm. Allò que diem sempre, no?, de que com que els pensionistes voten tots, no?, els partits fan molts gestos pels pensionistes, no?
Sí, sí,
doncs amb els immigrants
sí.
Passa una cosa similar. Mireu, he fet un petit exercici d'intentar veure com han votat els eurodiputats catalans a aquesta llei. Penseu que les votacions del Parlament Europeu són molt complexes, això crec que eren 9 textos diferents que es votaven, i algunes coses curioses. I és que els 3 eurodiputats de Junts no han votat sempre de manera igual. De fet, Clara Ponsatí s'ha abstingut a la majoria de les votacions.
No van a l'hora.
No van a l'hora, exacte. No van ni a l'hora ni Junts.
Uau. Uau.
Ha sigut tu. Qui més va per lliure, deia més Clara Ponsatí, Comuní i Puigdemont voten a favor de la majoria de les mesures, amb algunes diferències. Diana Riba i Jordi Soler d'Esquerra voten en contra la majoria dels acords, i Dolors Montserrat a favor, i Javi López, Dolors Montserrat del PP i Javi López del PSOE, del PSC, també voten a favor. És curiós, però, clar, no ens hauria de sorprendre, no? Hauríem de saber què votaran els nostres representants del Parlament Europeu.
No estaria bé.
Estaria bé. I no ha arribat això a la població. Per tant, aquest era el primer tema del que volia parlar, per intentar compensar una mica.
Vinga. Anem al segon, perquè hi ha més eleccions a la vista.
Som-hi.
Boníssima,
i molt bé, escolta, sí, Joan, sí. Molt bé. No hem esperat el Miquel perquè comences a cantar i han tingut Joan Trias cantant Xori a Xori de Miquel Labó, molt bé.
És tan maca aquesta cançó.
És preciosa, aquesta cançó. És preciosa. Per què posem Xori a Xori? Per parlar de les eleccions basques, no? Perquè sí. Abans de tornar a Catalunya fem una parada al País Basc per recordar que estan en plena campanya electoral. I aquestes eleccions són importants perquè les enquestes indiquen que per primera vegada l'esquerra independentista basca podria fer el sorpasso al PNB, que és el gran partit basc, que és un partit de centre-dreta, no?
Tu veus això?
És un dels meus vaticinis, no t'ho diré.
Val.
A mi el que em sembla interessant d'això és que el País Basc, diguéssim, malgrat l'andanada del Pla Ibarretxe de fa uns anys, no? Sí. Que va ser, diguéssim, com un 1 d'octubre, sense arribar a ser l'1 d'octubre que vam patir aquí, és un país bastant més estable, no? Té l'escenari polític bastant més estable des del fi del terrorisme, no? Però fins i tot el terrorisme acabava generant una certa estabilitat política, perquè generava un rebuig molt transversal entre totes les forces basques, no? I, per tant, tenen un sistema polític molt diferent, encara que aquí, a vegades, ens hi vulguem emmirallar, és molt diferent. A mi el que em sembla curiós d'això és que, interessant, des del punt de vista de la societat basca, és que perquè l'esquerra abertzale independentista hagi pogut plantejar-se fer el sorpasso, no? Han hagut de passar anys després del final del terrorisme. I això demostra, no?, que amb totes les dificultats que té una societat profundament marcada pel terrorisme, que el terrorisme no va bé ningú, diguéssim, no? I que la falta de terrorisme normalitza d'alguna manera el debat polític al País Basc, perquè votar un partit d'esquerres independentista ja no implica estar donant suport d'alguna manera a una banda terrorista, no? I això és el que em sembla interessant.
T'ho preguntaré diferent, el que et preguntava, que ja sé que ara que és vaticini, per tant... Però sí que et vull preguntar... És a dir, jo a principis d'aquesta setmana pensava... El sorpasso de l'esquerra versalè es pot produir. I es pot produir, a més, encara que no ho diguin les enquestes, pregunti la percepció, amb una certa diferència notable d'escons. Ara bé... hem començat la primera setmana, aquesta primera setmana, explicant que moria Ardanza. I jo crec que això entrarà en campanya.
És possible.
Perquè estem parlant d'un dels líders més bèsties que ha tingut, no només el País Basc, sinó, evidentment, el PNB.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que això influenciarà la votació... És sentimental,
És molt possible, sí, que hi ha molta votació sentimental a tot arreu, no?
Sí,
votem
bastant
amb el cor. S'ha de dir que aquest sorpasso que es pot produir és probable que sigui un sorpasso innocu, no? És a dir, hi pugui haver-hi un sorpasso de Bildu al PNB, però...
I després estan els pactes.
Ja veurem què passarà amb els pactes.
Clar.
L'acord PSOE-PNB és bastant estable, diguéssim, no? Per tant, ningú s'imagina un gran canvi important a l'endacaritza, oi? Que n'hi
Parlem de soldadets?
Va.
Escolteu la cançó dels soldadets. través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet.
Els trobo tant a faltar,
ai,
Oriol.
Sí, se'ls troba a faltar.
Molt.
I estic d'acord. No els soldadets en si, sinó
Manel. No,
Manel. Estem d'acord. Per què la cançó del soldadet? Doncs perquè aquest dimecres a la sessió de control del Congrés, Pedro Sánchez, el president del govern, va fer dues declaracions importants. D'una banda, va apuntar a la possibilitat de que Espanya reconegui Palestina com a estat.
Que a mi m'ha sorprès que el Partit Popular hi estigui a favor.
És que...
Això va dir Núñez Feijóo.
És que la... M'agraden les declaracions d'Aznar. És que...
Exacte.
La relació d'Espanya amb Israel és una cosa molt curiosa. És una cosa molt curiosa per culpa dels reis catòlics, diguéssim.
Sí.
És a dir, el fet que a Espanya hi hagi molt poca població jueva, no?
Els progroms, etcètera, etcètera.
Exactament. I com que hi ha tan poca població jueva, diguéssim... No vull parlar d'una societat...
Tot i que hi ha molt sefardí a Israel, eh?
Sí. Sí, però aquí, diguéssim,
aquí
n'hi ha molt poc. Llavors, jo no vull dir que siguem una societat antisemita, però el que sí que vull dir és que som una societat que tenim poc... És a dir, a les taules, n'hem parlat alguna vegada aquí, a les taules dels dinars és molt difícil, d'amics, de familiars, és molt difícil que algú expliqui el punt de vista de l'estat d'Israel perquè és important pel poble jueu, etc. Llavors, reconèixer l'estat palestí, que no em sembla malament, diguéssim, perquè jo crec que la solució passa per dos estats, és relativament innocu políticament. I, a més a més, és un gest de Pedro Sánchez pels partits d'esquerra que li donen suport,
sí,
diguéssim, sobretot quan l'altre tema del que va parlar el dimecres és l'augment de la despesa militar, no? Que això és una decisió que també s'ha pres a nivell europeu.
Sí.
M'agradaria recordar que el tema de l'augment de la despesa militar a Europa és una cosa que Donald Trump va posar a l'agenda i que Vladimir Putin ha fixat a l'agenda, diguéssim. És a dir, Trump, en la seva tradició aïllacionista als Estats Units, va expressar l'afartament dels Estats Units per estar destinant molts diners del seu pressupost a despesa militar, mentre els seus socis de l'ONU, de l'OTAN, perdó, en dedicaven molt pocs, no? I és cert que a Europa hem tingut molt temps externalitzada la defensa als Estats Units, i que aquí vivim molt tranquils perquè ens gastem pocs calés en defensa, sabent que el papà americà se n'hi gasta molts, no?
Clar.
I la posició i l'atac de Putin a Ucraïna, d'alguna manera, ha evidenciat la necessitat de fer despesa en defensa. Aquí, el problema d'això és que Sánchez depèn d'uns partits que estan molt lluny de voler augmentar l'augment de despesa en defensa, però que l'estat, és a dir, la decisió estratègica europea va cap aquí. Per tant, poc marge tindrà el govern espanyol per no fer-ho.
Parlem de Puigdemont?
Va.
És notícia. Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
Yes, perquè hi ha hagut una altra victòria judicial de Puigdemont i de Comín en relació a la seva acceptació com a eurodiputat. Recordeu,
ha sonat acleca, eh?
Ha sonat bastant acleca. Recordem que quan Puigdemont i Comín van, i Ponsatí, de fet, van ser escollits eurodiputats, hi va haver-hi un cert merder perquè la Junta Electoral Central volia que tornessin a Espanya per jurar la Constitució, no?, en un tràmit administratiu. I el president d'aquell moment del Parlament Europeu, que era del Partit Popular Europeu, però bastant proper al Partit Popular Espanyol,
sí,
va dir que, efectivament, que no el reconeixeria sense jurar la Constitució a Madrid, cosa que implicaria la detenció dels dos eurodiputats. Ara, el que ha dit l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és que aquests senyors se'ls havia reconeixut com a eurodiputats des del principi i que allò era un tràmit administratiu sense més importància.
Déu-n'hi-do. La patacadeta, molta gent s'està preguntant això, Oriol, per què serveix? Rapidíssimament, eh? Perquè, clar, ja ha passat.
Jo, serveix relativament de poc. Suma en
la futura causa gran, diguem-ne, eh?
Sí, suma en la futura causa gran i el capital moral de la lluita de l'independentisme a l'exili, diria jo.
Últim tema d'avui.
Va.
Que anem de discoteques.
No anem de discoteques, anem d'aeroports. Flying free. Per què? Perquè aquesta setmana també hem sabut que el govern... El duty free. El govern ha fet la seva proposta per augmentar la capacitat de l'aeroport del Prat sense haver d'ampliar la infraestructura.
Ahir ella va dir en aquest programa que res.
Res de res. Aquí hi ha un problema, diguéssim. A mi la proposta del govern, personalment, i tenint en compte que precisament el canvi de la configuració de pistes, quan es parlava de l'ampliació de l'aeroport, alguns experts deien, ei, senyors, que hi ha aquesta possibilitat, diguéssim, a mi no em sembla una mala proposta, d'entrada. Ara, fer-la a un mes de les eleccions l'envia directament a la paperera de les propostes, perquè no hi ha cap partit que en un moment així pugui acceptar una proposta com aquesta que vingui del govern. Ara pensaves que anava a dir la paperera d'història?
Ara sembla la CUP, Molt això.
Sí, com sigui. Com situa això el govern? Doncs situa...
Hi ha decisions de govern que, de fet, que ja estan a la GEC,
Exacte.
És que, clar,
exacte. Això,
és que compta amb el que fem.
Podem tornar a un ús, diguéssim, fraudulent de les institucions per fer campanya, però, a més, si la proposta interessa, té poc recorregut per prosperar en aquest moment.
Sí. I una pregunta que m'interessa sobretot a la qüestió. Puja'm una mica això, José. Tu has ballat, això, no?
Sí, jo ho he ballat. S'ha de dir que, quan la posava, pensava, això és de final de festa.
Això és de final de...
I encara us queda una estona de programa.
Sí, em sap greu.
Però la podeu tornar a posar al final.
La reservarem. Oriol, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
La propera, que vagi bé.
Setmana.
Ràdio Estel.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Tres minuts que passen de tres quarts d'onze del matí i aquí a l'estudi que ja tenim a Judit Casillas, perquè ja sabeu que com cada divendres és l'hora de la tupinada.
Molt bon dia, Joan.
La tupinada, amb Judit Casillas.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès.
És una sensació... Perquè vas de cap per avall, vas del costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez?
Tu diràs, de què ens parles avui?
Doncs mira, he començat amb l'entrevista que Jordi Basté va fer a Carles Puigdemont.
Sí.
La tens al cap?
Sí, home.
La tens al cap,
eh? Sí.
Doncs t'he portat la pregunta...
Ep.
La pregunta de l'entrevista.
Compte aquí.
Tots els cops que he vingut o que he estat a Brussel·les els últims anys, sempre ha plogut. Em pot explicar com parlarà de la sequera el president Puigdemont des d'un lloc que plou veient la visada de Catalunya?
Home, deixi'm dir una cosa. Miri, parlant de Bèlgica, precisament. A Bèlgica està produint un fenomen... No és que plogui tant com abans, plou molt i no tenim problemes d'aigua a Bèlgica, però en els últims anys he vist un sorprenent augment de la gent que es fa piscines.
A veure, la pregunta, entenc que la pregunta d'en Basté és per donar-li un to més distès a l'entrevista.
Entenc que la cosa
va per aquí. Pot estar més ben aconseguida o més mal aconseguida.
Sí.
Que potser, diguem-ne, que està més aviat tirant a mal aconseguida.
És igual, com que l'irem al Jordi. El Jordi ja sap que l'admiro moltíssim, per batre que ho digui. Clar, a mi em sona allò de... Vostè, sent un home, no pot parlar de feminismes.
Ja.
Bueno...
Totalment. Vostè, estant a Brussel·les, no pot parlar de sequera.
Clar.
Sí, és que no té sentit. No
estem
té
a l'època de la informació, de la digitalització, en principi tots tenim dades sobre la taula, no ho sé.
Pots estar analitzant perfectament...
Ara te la compro com a distesa, eh?
Com a distesa, però m'ha agradat molt la comparació que has fet amb el tema aquest del feminisme, perquè és veritat que és així, realment.
O perquè no sóc una persona racialitzada, no puc parlar de racisme.
Totalment.
Saps?
Totalment.
Em genera una mica aquest dubte. Sí. És l'únic que em genera,
sí,
això.
Sí, no, és cert. O sigui, no pots fer polítiques per combatre la sequera perquè t'has passat 6 anys a Brussel·les.
Clar, no
té cap mena de sentit. A veure, també t'he de dir que la resposta d'en Puigdemont a mi m'ha agafat una mica desprevinguda, també, perquè jo crec que amb ell... O sigui, jo crec que ell també va quedar descol·locat i aleshores el que fa és començar explicant que
tota
a Brussel·les molta gent s'ha començat a fer piscines.
Té tota la pinta.
Que jo dic, a veure, i ara per què m'estàs parlant que a Brussel·les moltes persones s'han començat a fer piscines?
Mira.
Però el més fort és que dius, vale, ara m'acabarà la frase i m'explicarà, doncs,
no,
que
no
acaba la frase i llavors se'n va a les plaques solars. No sé si ho recordaràs.
Sí.
Diu, si molta gent s'està fent piscines i molta gent s'està fent també plaques solars...
Que el problema serà com reciclar-les, eh?
Clar, diu, en un país on no hi ha llum solar, pràcticament. Clar. Aleshores, diu, no hi ha persona més optimista que un belga posant-se plaques solars. Però,
jo
clar,
en conec un, eh?
De belga amb plaques solars?
Sí.
No.
Que se les acaba de posar.
Però potser que inverteixin aquí a Catalunya. No?
És un belga? Mira, és un belga que parla francès, flamenc, no en té ni papa de castellà, perquè no en sap, i parla català.
No.
T'ho juro.
Uau.
El Marc, una salutació cap al Marc.
Doncs
des de Ràdio Estel cap a Bèlgica, sí.
M'encanta.
És brutal.
M'encanta. Doncs bé, pregunta-li també si té piscina o no té piscina.
Mira,
pregunta-li
no
sobre aquest fenomen,
però
perquè a mi em té molt sorpresa. En fi, deixem estar el tema de les piscines, que aquí a Catalunya no és bon moment per parlar de piscines. Sí.
Últimament s'hi llencen molt els polítics a la piscina, però...
Sí, no, sempre s'hi llancen. Molt bé, Joan. Veig que estàs...
Mira, m'ha donat el dia.
Avispat.
Sí.
Deixem endavant del tema de les piscines, perquè els comuns han fet un vídeo amb Jéssica Albiach al TikTok, ja saps que ara...
Ai, atenció, sí, amb els polítics i TikTok, eh?
Atenció. No, el vídeo era molt senzillet, molt normal, no era gens criticable, però a mi em va sorprendre, a mi i a Mercè Raga ens va sorprendre, perquè la cançó que hi havia en el vídeo era la del nostre estimat Juanjo Bona. Sí, els comuns van fer
un
vídeo amb la cançó del nostre estimat Juanjo Bona. No sé si ho van fer després de veure l'èxit que va tenir a Radio Estel.
Seguríssim.
Perquè és que aquest vídeo ha estat d'aquesta setmana
la setmana passada
ens va petar la web, ens va petar l'antena i tot, perquè teníem moltíssimes persones pendents d'aquesta entrevista.
Aquesta me la guardo, perquè ja saps que estem intentant els líders polítics, entre ells Jéssica Albiach, si acaba venint a Radio Estel, li preguntarem per què.
També m'agradaria saber que ho comentin els seus fans a Twitter o a les nostres xarxes socials, si els hi ha semblat bona idea o no, perquè ja saps que amb el fet de posar cançons a vídeos de polítics
no acaba de rutllar massa bé,
la veritat. Llavors, que ens diguin els fans si els hi ha semblat bé o no els hi ha semblat bé.
Sí. Va, què més, Judit?
Doncs mira, aquestes eleccions ja saps que hi ha hagut fitxatges molt grillats.
Sí, Déu-n'hi-do.
Molt grillats. La setmana passada coneixíem el de Tomàs Molina i aquesta setmana hem conegut el de Joel Joan per la candidatura de Carles... Ai, de Carles Puigdemont. De Clara Ponsatí.
De Clara Ponsatí i Jordi Graupera.
Doncs...
Joel Joan, que... Clar, és que jo no, a mi em dius Joel Joan i tinc la imatge del vaixell aquell.
T'anava a dir el mateix. És que és impossible no relacionar Joel Joan amb la imatge del vaixell i per això hem de recordar aquest moment, Joan.
Va, som-hi.
Hola, què tal, família? Com em veieu? Superguai, eh? Ni l'Àngel Llàcer em supera. Escolteu-me, de faques. Només dir-vos un hola i adéu des de la Polinèsia Central.
És que... clar.
Clar. És que aquest vídeo, Joan...
Número què, va, Joel Joan?
Número 10.
10, eh?
De la candidatura de l'Hora. Per tant, té poques possibilitats d'entrar. Ara bé, jo faig una proposta cap a Joel Joan...
Sisplau.
I és que faci exactament el mateix vídeo...
Del Parlament de Catalunya. No. Ah, anava a dir, compte aquí, eh?
No, anava a dir el mateix vídeo amb el vaixell,
sí?
amb aquest to, demanant el vot per Clara Ponsatí. De cop, moltes persones...
Feu-li arribar això a Joel Joan, sisplau.
De cop, moltes persones que estaven pensant en abstenir-se,
sí,
jo crec que voten a l'hora.
És a la vegada, vols dir?
També a la vegada.
És que això generarà moltes risques, també, eh?
De debò.
M'agrada la idea, eh?
És que la idea és molt sonada, però, si algú, però si és algú... la típica que això se n'entera tothom, eh?
Sí, sí,
vull dir que
sí,
fins
sí,
i tot
sí,
algú
sí,
que,
sí.
No, que ha despertat tard i cada cop veu que hi ha un partit que es diu alhora, aposta per
boníssim,
votar-lo.
Boníssim. Dir... Si algú ens està escoltant i té algun contacte amb Joel Joan, sisplau que li faci arribar aquesta iniciativa, nosaltres ho volem escoltar.
Si vols, li faig arribar en Grau Pere.
Sisplau.
Ara que tinc el seu telèfon,
ah,
li faig arribar
sí,
a, veure
sí, sí,
que,
sí, sí, sí.
A veure què li sembla. Va, més temes, perquè un dels altres temes sonats és que el cosí germà de Pere Aragonès...
Ui.
És el número 2 d'Aliança Catalana.
Compte, eh? Aquí hi ha gent que li ha explotat fort del cap.
Molt, molt.
Clar, és que... Uf.
Molt.
Saps
molt.
A què em va recordar a mi tot això?
A què?
Ja sé que trec. Ara rascaré merdeta. La fotografia de Gabriel Rufián a unes
sí.
eleccions...
Sí.
Amb un senyor que feia d'apoderat de Vox.
Me'n recordo.
Que allò va donar bastant la volta.
Super allà d'amiguis.
Ah, exacte,
sí,
allò va,
sí.
va donar bastant la volta. Doncs m'ha recordat una mica allò.
Sí. És una família amb molts de contrastos, perquè, de fet, l'avi de Pere Aragonès va ser l'últim alcalde franquista
sí.
de Pineda de Mar.
Però també un contrast de família, tu.
Sí, la veritat que sí. Jo espero que la teva, Joan...
No.
Sigui més tranquil·leta,
sí, és més tranquil...
sigueu més
sí,
benvinguts.
Sí, 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 sí.
Doncs,
a mi m'agradaria veure per un foradet un dinar de Nadal de la família aragonesa.
No, no, a mi també.
Ah, sí, allò...
Potser no...
Maco. Potser ni queden, vols dir.
Exacte, ni van a dinar junts, no ho sé.
Ara tinc
dubtes. I obro debat, Joan, perquè et vull preguntar si el vermell del PSC s'està ataronjant.
Això té olor de tuit de Toni Aire.
Tu l'has vist?
Sí, home, i tant.
Vale. És que s'ha fet viral aquest tuit també perquè hi havia una imatge...
És gat vell, Toni Aire, també.
Sí, totalment, totalment. Hi havia una imatge amb els candidats del PSC al Fòrum de Barcelona,
sí.
darrere d'un cartell enorme, i aquest cartell enorme, amb el lema d'Ara toca Catalunya, es veia d'un color més taronja del normal.
Sí, 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 sí.
Tu vas pensar que era taronja o vas pensar que era vermell?
Jo vaig veure-ho més vermell, és veritat, però no aquell vermell PSC. També li compro això, eh?
Sí, sí.
Taronja no. Taronja,
taronja no. Taronja de Ciutadans, no.
Ara.
Però ho veia més ataronjat que més vermellós.
Ah, exacte. No és aquell vermell a què ens té acostumats al PSC, diguem-ne.
No,
aquell
no.
color vermell clavell, diguem-ne.
Però aquí haig de dir que molt bona vista del diari Ara, perquè va fer un tema analitzant si realment el taronja del PSC... Ai, el taronja del PSC, perdona.
Ui, ui, ui,
el vermell del PSC s'estava tornant més ataronjat.
Sí.
I va posar fotografies exactament igual del mateix dia i del mateix acte, mm-hmm. i es veien més vermelles. Per
Veus?
Tant, jo entenc
era
que
llum,
va penjar Toni Aire era més cosa de la
Clar.
Llum que li donava aquest to. I el mateix diari Ara li va preguntant al PSC i el PSC nega que estiguin durant qualsevol to més ataronjat. Vull dir que tot depèn molt doncs, això de l'angle i de la llum i que potser abans de fer tuits també està bé contrastar-ho. I ja per acabar, Joan, amb les eleccions previstes per d'aquí un mes, tots estem a l'espera que els partits facin públiques les seves cançons de campanya.
Ui, sí, és veritat.
Que sempre ens encanta
ens
també aquest moment.
Us les aniràs portant, eh?
Us les aniré portant, sí.
M'agrada això.
Doncs he creat aquesta cançó per anar escalfant motors.
En París dividido turbulentos, elecciones en Cataluña, corazones en apuros.
Ho has creat tu, això, no?
Sí, 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 Joan, sí.
De veritat?
Amb intel·ligència artificial. Jo només
Hosti,
vaig posar
brutal.
Quatre paraules i Fatima va crear la cançó. Espera, que ara hi haurà un canvi.
Sí?
Espera, hi haurà un canvi de...
Un conte.
Sí, sí.
Conte que usarem nova sintonia des d'ara i fins al 12 de maig a la tupinada, eh?
Totalment.
Sí? M'ho compres?
Sí, t'ho compro, Joan.
Doncs ho farem així. Judit Casellas, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta meravella de música i per aquesta meravella de secció. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Anem nosaltres al butlletí i tornem de seguida amb més caravana.